final contra l'Osasuna va acabar guanyant amb gols de Valverde i Asensio, un partit en el qual el brasiler Vinícius va tornar a ser protagonista, aquest cop per dir-li fill de puta a l'àrbitre, sense que tingués cap tipus de conseqüència.
Hi ha imatges on es llegeix clarament aquesta expressió als llavis del davanter del Madrid, tot i que hi ha prou distància perquè l'àrbitre, Monuera Montero, no el sentís. En tot cas, insistim, sí que es veu a les imatges. L'àrbitre, l'acte arbitral, per tant, tampoc recull res. Després es van escapar insults des de la graderia cap a Vinícius i aquest cop el seu company d'equip, el porter Vinícius, sí que va sortir a defensar-lo.
Porter Courtois.
Courtois. Va sortir a defensar al davanter.
Hay un minuto de silencio y en ara, sin decir la palabra, un hijo de ya sabemos el qué, así que eso ya es lamentable. Y luego cantaban Vinicius muérete, eso es lamentable. Yo creo que aquí siempre son partidos intensos, hay una afición bonita que canta, que anima y es un ambiente guay para jugar el fútbol, pero sin decir esas tonterías, yo creo que no tienen lugar.
A banda de la victòria del Madrid, ahir també va guanyar el Betis per 2-1 contra el Valladolid, el Mallorca per 4-2 contra el Villarreal i també hi va haver un empat a 1 entre la Real Societat i el Celta. I avui, a banda del Barça-Cádiz, també juga l'Espanyol, que visita l'Elx. Els blanquiblaus fa 3 partits que no guanyen i arriben al duel contra el cué de la categoria carregats de baixes, especialment a l'eix de la defensa. No hi és Calero, tampoc César Montes lesionats, ni el sancionat Cabrera. A banda, el davanter tampoc hi serà Joselu, el davanter, i Braithwaite, que ha entrat a la convocatòria, serà dubte fins última hora. El partit arrencarà les dues.
I es podrà seguir, evidentment, des d'un quart d'hora abans a RAC1, horari via lliure, per tant, a 3/4 de 2 del migdia, aquest partit de l'Espanyol ja en directe. A banda, també hi ha un Rayo Sevilla, 4:15 de la tarda, l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, 6:45. En el dia que avui també estem pendents del Manchester United, el rival del Barça a l'Europa League, perquè té partit de Premier a casa contra el Leicester, a partir de les 3, i al marge del futbol. Tornem al bàsquet, abans hem parlat de la penya. Aquest cap de setmana és l'All-Star de la NBA.
A partir de les 2 de la matinada s'enfronten l'equip de LeBron James i l'equip de Giannis Antetokounmpo, que es dubte fins a última hora. Aquesta nit ja no ha pogut participar en el concurs d'habilitats que s'han dut els Utah Jazz i, per tant, veurem si arriba aquesta propera matinada. Damian Lillard, mentrestant, dels Portland Trail Blazers, ha guanyat el concurs de triples i Mac McCallum, dels Sixers, ha arrasat el desmaixades, tot i no arribar al 1,90 d'estatura. Carai. I amb només 2 partits jugats en tota la seva carrera a l'NBA, per cert.
Sembla últimes... Maxi Vox, un d'aquells sí. jugadors de l'NBA històrics que feia unes esmaçades amb 1,60 que déu-n'hi-do.
1,88 en aquest cas.
Bueno, és una mica més.
És una mica més, però insistim, no arriba al 1,90, que sí, ja és sí. prou remarcable. Per cert, que en les últimes hores també hem sabut que Brittney Griner tornarà a l'NBA femenina després d'un any detinguda a Rússia. Griner ha signat per una temporada amb els Phoenix Mercury, equip amb el qual ja havia jugat abans de la detenció. Encara en poliesportiu, aquest migdia a les 2 es juga la final de la Copa de la Reina de Waterpolo a Terrassa entre el Sabadell i el Mataró, i en futbol sala el Barça va perdre per 2-3 ahir a la tarda al Palau contra el Pozo Múrcia i suma la tercera derrota just després de la desfeta també a la Copa d'Espanya. En handbol també va perdre el Freiking Granollers per 29-32 contra el Logroño i en aquest cas manté la segona posició, tot i que només 2 punts ara del Conca.
Les 9:03, gràcies Oriol, fins ara.
Fins ara.
Hola, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia a tothom.
Temps per mirar cap al cel, un temps d'un diumenge que pràcticament s'assembla molt, molt, molt al del dissabte, no? No sé quins matisos.
Sí, avui segueix la calma, l'ambient primaveral, tot i el fred moderat de primeres hores, les temperatures remuntaran ràpidament i tornarem a tenir màximes al voltant dels 20 graus a diverses comarques. Per tant, migdia de màniques de camisa, fins i tot de màniga curta pels més valents, i avui, això sí, tindrem alguns canvis en el cel. Ens aniran creuant algunes bandes de núvols als iprims i anirà més la pols en suspensió pel sud del país en calitja. No obstant, el sol seguirà dominant en general. La setmana que ve la començarem igual, massa suavitat per l'època, calma, i la pols en suspensió provinent del nord de l'Àfrica arribarà al seu màxim. Però no obstant, els mapes van confirmant que a partir de dimecres i dijous i en dies posteriors arribaran canvis amb un ambient més hivernal i més inestabilitat, tot i que això sí, encara hi ha força incertesa en aquest sentit. Ho haurem d'anar seguint amb molta atenció perquè depèn com s'acabin ubicant les borrasques, ens arribarà més o menys fred i, evidentment, també més o menys precipitacions.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Per cert, carai, que me n'oblido. Perquè malgrat totes aquestes qüestions temporals, ara m'aixeca les mans com dient jo, si no ho dius tu, ho dic jo. La neu continua havent-hi neu, efectivament, estem en temporada de pistes d'esquí.
La Festa Sports Experience de CaixaBank Masella t'ofereix aquest espai.
Com ho tenim, això de la neu?
Doncs bé, tot i que en el conjunt del Pirineu hi falta neu per trobar-nos a ple hivern, l'estat de les pistes d'esquí és bo, amb una bona qualitat de neu, i si repassem algunes estacions trobem que, per exemple, a la Molina, a la Cerdanya, hi ha neupols amb gruixos de 40, 85 centímetres i 42 pistes obertes, a Baqueira, Baret, hi ha neupols dura amb gruixos de 1 metre i 15, 65 centímetres i 95 pistes obertes. Es pot esquiar al Pallars Sobirà i trobem neupols dura amb gruixos entre 60 i 95 centímetres i 20 pistes obertes, o a Núria, finalment, al Ripollès, hi ha neupols amb gruixos d'entre 50 i 80 centímetres i 9 pistes obertes.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara, que vagi bé.
I ja que parlem de neu, heu de saber que el cap de setmana del 4 i 5 de març torna a Masella la Festa Sports Experience per tots els fans de l'hivern. Si sou clients de CaixaBank, podreu aconseguir el vostre forfet a un preu especial de 38 euros i gaudir de descomptes en restauració i música en directe. Per aconseguir els descomptes només heu d'accedir a Moments dins de CaixaBank Now. Les 9 i 6 minuts.
RAC 1.
Dijous 23 de febrer al Palau de la Música Catalana gaudeix d'una vetllada de sinfonisme amb aromes de l'est amb l'Orquestra Simfònica d'Anvers i Pablo Ferrandez sota la direcció de Lim Chan.
Amb el popular ballet Romeu i Julieta de Prokofiev en versió concert i concert per a violoncel número 1 de Shostakovich.
Entrades a palaumusica.cat.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes qué haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
RAC1.
Ho hem tornat a fer.
289.644 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç. Moltes gràcies a tots. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants, dirigida per l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar en RAC1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
Amb 8 edicions del Torró Solidari heu ajudat a recaptar prop d'1.800.000 euros. Ho heu tornat a fer. Gràcies a tots per la vostra solidaritat.
RAC1.
Visca el Torró, Torró!
Tots som...
Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 9 minuts.
Són, àrees de sembrats. Allà al voltant hi pot haver alguna vinya i sobretot hi ha molt bosc, que clar, som un poble rural i que volem mantenir.
Avui s'ha fet un esforç de conciliació, majoritàriament recolzat, però que no ha estat suficient. No em plantejo la meva cap mena d'acció per part meva.
Hi ha a vegades masses capelletes, masses egos, que jo penso que els hem de superar.
Mirada per Félix, Félix per Parra, Parra cap a dins, som-hi, Xou, que es penja, li cau al tap, aquest rebot és per Tenerife. Hi ha el partit que mor aquí. La penya eliminada de les semifinals de la Copa del Rei.
I a les 9 i 10 minuts en aquest cap de setmana de Carnaval, amb aquest so que sentíem de pràcticament acostant-nos a la mitjanit, al Marc Mundet narrant des de l'Estadi Olímpic de Badalona, aquesta derrota in extremis de la penya, és una autèntica llàstima, no només perquè feia 40 anys que la Copa del Rei de bàsquet, que és una de les millors competicions que es pot veure en l'àmbit de l'esport, per com s'organitza i per la música que té, no anava a Badalona, que és bressol del bàsquet, i la penya tenia molt bons números per arribar fins a final i fins i tot guanyar-la, perquè a més han anat caient alguns dels favorits, ha caigut el Barça, el Madrid, la penya va eliminar el Baskonia, i ahir ho va tenir a la mà, però a l'últim segon, noi, no va acabar de sortir el que havia de sortir. En tot cas, és cap de setmana de celebració, també a Badalona, perquè la festa continua allà, és una entrada de diners, de gent i de festivitat important, però és que el conjunt del país, ja ni t'explico, perquè estem en ple Carnaval, que no sé si celebren, si els agrada, gaudeixen o no. La Maria Vila, què tal, Maria? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ui, ja veiem aquesta cara, de que jo no em disfresso, jo no surto de rua, deixeu-me en pau.
Estic una mica perjudicada, però perquè
sí?
A Sant Cugat es fa el Ball de Gitanes, que ahir eren 528 balladors.
Entre ells tu?
Entre ells jo. I, clar, el ball és una mica l'excusa, perquè ja quedes per esmorzar a les 9, amb tot tipus de coses, i després a Cercavila hi ha gent que munta parades al carrer amb tota mena de coses, també. I després el dinar, i bueno, va ser molt divertit, però ja no tinc edat.
Sí que... T'estàs fent gran, ja, Maria?
Home, sí, cada cop em costa més recuperar-me, és espantós, això.
Sara, vas fer algun tipus de celebració ahir?
Bé, primer dir que a Sant Celoni també hi ha ball de gitanes,
sí?
Potent, que és avui, justament. I res, vaig anar a la rua del poble.
Del vespre?
Tarda vespre, perquè ja saps que amb nens petits...
Horari infantil.
La nit no... Comença a les 7 de la tarda.
Exacte. I s'acaba l'entorn de les 10 de la nit. O sigui que...
Exacte, sí. A quarts d'11 ja anem a dormir.
Iva, tu, has fet alguna cosa o no?
Jo, si la Maria no té edat, jo què haig de dir?
Us veig molt paradents, de veritat, eh? No sé si a Madrid què fan, si no fan, si fan o deixen de fer. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu? Doncs mira, no són massa carnavalers aquí. Ja. És veritat que hi havia festa de carnaval a la zona de Madrid, Río Matadero i tal, però jo ni ho vaig trepitjar. Havíem quedat amb uns amics i al final, mira, ens va fer com mandra. Hi havia concerts, hi havia cosetes. No és molt carnavalera, eh? T'haig de dir, la meseta no és massa... No. I jo tampoc massa, eh?
Tu tampoc,
mira que vinc de zona, exacte, que sí que ho són.
És el que t'anava a dir, perquè les comarques de Girona són de les potents, des del punt de vista del carnaval.
No, era una festa que no... Sí, era una festa que no et saltaves mai amb les amigues, i bueno, i els meus pares també estiuegen a Platja d'Aro, i Platja d'Aro hi ha rua, vull dir que sí, però a mi ja se m'ha passat l'edat també.
Veus? Sí, noi, per què us està passant?
Aquella setmana del que... No, però saps
mireu el DNI abans de sortir ara, ja,
No, però aquests que tenen nens que tota la setmana us han dit que si el pijama, els mitjons o altre temàtic,
endavant, Sara. Endavant, Sara, per al·lusions.
Soc novella en aquesta qüestió, clar. Que tu arribis a casa de treballar, que siguin quarts de set, i vegis un paperet que diu has de construir un instrument que has de portar l'endemà. A veure, que té un any i nou mesos.
Sí.
A veure com construïm ara un instrument...
Mira,
clar, no, a veure, al final es moles l'enginy, no? I dius, mira, agafes una capsa de sabates, la pintarem, posarem gomets, i quan t'asseus a sobre és un calaix flamenc.
Ah, saps? Mira,
piques,
bé.
Però clar... Correcte. En aquell moment dius, ostres, què faig?
Impecable,
no serà l'única que no
Impecable.
Portarà un instrument
bueno, que sàpiga,
fet a casa.
Denota, ja... denota, perquè jo no sabria què fer.
Això s'ha acabat ja, perquè a més demà és festiu a molts llocs,
sí.
A les escoles, no? No sé si a tot arreu, però...
Festa de lliure disposició.
Disposició.
Aquesta és una altra dificultat afegida.
Què fem? Esteu d'un negatiu,
de veritat. Què fem? Jo crec que tots els pares acaben passant per l'adreçador perquè pensen, no seré jo l'únic o l'única que no ho fa.
No, perquè estan molt monos els nens disfressats. A veure,
sí, però tots els pares estan pensant això. Llavors jo convido que es posin d'acord i... no ho faci ningú, llavors ningú passarà vergonya. No, de, jo no ho he fet i l'altre no ho ha fet.
El tema disfresses estaríem a favor perquè ells ho passen bé. Ara, les obres d'enginyeria que has de fer amb els deures dels nens infantil, parlem-ne, sisplau.
Avui, patinet divertit, demà el mitjó de cada color...
això sí es deixen.
Això sí es deixen, clar.
No, és perquè, clar, t'obliguen a ser creatiu i no tothom és creatiu. Ara. És com un deure afegit, i aquesta competició de dir el meu fill no serà el que pitjor va, però ara. És que no tots els pares són creatius, ni les mares.
Bé, un quart de deu del matí, deixeu-me dir que on hi ha una festa llarga, perquè va començar divendres al matí, i encara em consta que encara continua, és a Sarral, que és aquest municipi que hi ha a la Conca de Barberà, on hi ha una rave il·legal des del divendres al matí i que no sabem ben bé fins quan s'ha d'allargar. La seva alcaldessa és Victòria Canyís. Senyora Canyís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens pot confirmar que continua la rave, la festa, a aquesta hora?
Sí, sí, continua. Bueno, ben bé va començar divendres a la nit, eh? Sí que és veritat que durant divendres al matí ja van començar, que devien arribar els primers camions, furgonetes o així, però realment el gruix de la gent van arribar des de divendres cap a quarts de deu de la nit, aproximadament o així. Sí, sí, continua.
Estem caminant cap al segon dia, diguem-ne, de sencer de festa. Quantes persones creieu que hi ha ara mateix? No sé si heu pogut parlar amb la policia i estar una mica al cas del que està passant.
Sí, sí, els Mossos, bueno, els hi hem parlat, estem amb ells en contacte. Ara mateix jo estic al punt que tenen ells aquí per tallar una miqueta el camí d'accés i controlar una miqueta ara la baixada, i no ho saben. La veritat és que es parla de que ja la primera nit, ahir al matí, hi havia quasi un centenar de vehicles. Clar, des del divendres de la nit, quan vam començar a sentir el soroll de tots els vehicles, el Covespa és un poble petit, que entraven i creuaven el municipi per anar cap a l'ermita, doncs els vam avisar, i és allà, aquella primera nit, diu que van parar més de 200 vehicles que volien accedir-hi. Vull dir que era molt, molt gran aquesta convocatòria. El que passa que això sí que va fer que primer frenessin, paressin per aquí als voltants a qualsevol lloc i aparquessin, i després, durant el dia d'ahir, el que van estar buscant són vies alternatives per arribar al mateix espai. Però no ho sabem. Bueno, parlen que sí, un miler aproximadament, no se sap del cert.
Ah, sospiteu que poden estar continuant entrant per altres zones? Que no
a veure,
sigui...
durant la nit, sí. Durant la nit han entrat per altres... Bueno, durant tot el dia d'ahir es buscaven... Són camins rurals, evidentment, que porten dins del terme conreus, a trossos de bosc, i ahir la nit es veien les llums com cotxes anaven creuant per la muntanya, sí, sí.
Qui són?
Ara al matí està paradet, ja. Però...
Qui són? Qui creieu que són? O sigui, són locals, no, són pròxims, són estrangers?
Que... No, són gent de tota Europa, sí, sí. Ha vingut gent de tota Europa, vull dir, això ja ho van la primera nit, tota la gent que anaven identificant i els vehicles, vull dir, hi ha gent de França, d'Itàlia, d'Alemanya, i després ahir sí que l'arribada era de gent d'aquí, llavors ja, de la comarca, de Catalunya, etc. Aquests ja són els que arribaven ahir tarda, vespre.
Que llavors això és una cosa bastant organitzada d'origen, diguem-ne, eh? Perquè si t'ha d'acabar venint gent d'Itàlia i d'Alemanya, no és com, creuar la frontera en França i fer uns quants quilòmetres bastants fins a la Conca de Barberà, sinó que no, és una cosa organitzada d'origen, i suposo que amb entrades i amb diners pel mig, no?
Això ja ho desconeixem, almenys ells no els hi ha arribat aquesta informació, el que passa que sí que és una organització molt a nivell Europa, que aquest tipus de festes, el que els deien, bueno, gent que hi arribaven i, bueno, algun dels regidors que hem anat poguem parlar també, i bueno, doncs ells, això és una convocatòria que es fa a nivell així molt gran, es diu aproximadament on es farà, però el lloc establert no es diu fins a darrera hora, diguem-ne. Vull dir que ells des del rest d'Europa van venint cap aquí dient farem alguna cosa en aquesta zona, però així per poder, bueno, pues esquivar la policia, etcètera, pues fins a darrera hora, sobretot és per xarxes socials, tot aquest tipus d'informació que se'ls hi fa arribar. Mm. I realment alguna de les persones diu que això, pues que ells això ho fan per tota Europa.
No us havia arribat abans, d'alguna manera, de compte que potser per aquí, a prop d'on sou, potser es fa una festa?
A nosaltres no, la policia sí, que divendres migdia tarda ja estaven, hi havia molt dispositiu policia i paraven a molta gent aquí a les entrades del poble, als voltants, aquí a la comarca. Però és això, feien una mica que els havia arribat que passaria el que hi hauria alguna cosa, però clar, com que no disposaven de la informació d'on, doncs anaven buscant una miqueta cegues.
Mm-hmm. Us havia passat alguna vegada això?
No.
Al municipi, no?
No.
Vale. aquesta zona, on són, què hi ha?
Sí.
Perquè crec que està a una certa distància del poble.
Sí, sí, està lluny del poble. La gent que n'ha aparcat, ara mateix que tenim cotxes aquí a prop de l'accés cap al camí de l'ermita que li diem nosaltres, tenen ben bé 2 hores caminant fins a aquell espai. És que no hi ha res allà, està enmig de la muntanya, en una esplanada, perquè aquí a la muntanya doncs, hi ha alguna gent del poble doncs, que tenen terrenys i tenen una mica de conreu, sembrats, etc, que justament aquest sembrat és que no està tornat a plantar aquest any, que això també passa, però és de molt difícil accés. Clar, el que ens frenava una miqueta, és que bueno, necessitàvem durant la nit, és com que, clar, està dins la muntanya, difícil accés, una zona boscosa molt propera, hi ha una part de reserva de Natura 2000, entre cometes, a prop. Clar, aquestes coses durant la nit, tant els agents rurals com els Mossos i els bombers també estaven una mica al tanto de que no es fes foc ni qualsevol cosa que pogués, no?, que pogués malmetre l'entorn natural que tenim.
Us consta si hi ha hagut algun problema d'aquest
tipus? No, tota la nit, no. Els Mossos diuen que tota la nit i tot ha estat molt tranquil·la.
Crec que hi ha a prop una ermita.
Sí, bueno, és la que han de passar. No queda a prop, eh? L'ermita dels Sants Metges, aquí a Sarral, que a més una ermita que ens estimem molt, que és una obra realment singular, és l'accés que dona després en aquests camins que pugen fins a aquest indret. Llavors s'ha de passar per allà davant, que és aquest punt, hi ha un pont que creua el riu, que és on, per exemple, els Mossos van tallar els primers camins.
Està preocupada, alcaldessa, o no gaire?
Bueno, ahir sí que la preocupació era màxima, perquè sobretot, clar, van, a l'hora de tallar els accessos, que va ser la recomanació que ens van fer els Mossos per intentar limitar una miqueta que excedís molta més gent, doncs va fer que tothom aparqués per tot arreu del poble. Clar, això feia que bueno, la gent estigués una mica, no espantada, però dient què passava. Clar, per exemple, hi ha carrerons estrets o algun camí estret que, clar, el GPS els hi devia dir cap aquí i ells es ficaven cap allà, amb camions realment i furgonetes molt en grans camions. Que no tenien, no podien passar, per exemple, no? I llavors això sí que... Però, bueno, els Mossos han dit en tot moment que tothom que pujava estava bastant, vull dir que anaven a fer la festa, a passar-s'ho bé i a tornar a marxar. Bueno, la preocupació sobretot era aquesta, de que no malmetessin l'entorn, que després esperem que no sigui així, allà dalt quedi tot bé i que no malmetin tot el que tenim, clar.
No sé si el contacte que manteniu amb Mossos sabeu què és el que passarà en les pròximes hores, perquè m'imagino que aquest tipus de festes normalment, no sé que sigui que hi hagi un risc determinat, els Mossos d'Esquadra o la policia en general sol decidir que el cost de fer un desallotjament és més alt que no pas de les pròpies coses que passen a dins i per tant de deixar fer amb control. Això us han dit? Sí? Faran això?
Sí. Sí, sobretot perquè com que clar, sense saber quan van arribar ja els primers vehicles que eren bastants i que ja estaven allà dalt, doncs creien que el millor és això, intentar-ho controlar, que no hi accedís molta més gent perquè no fos més perillós, però que el millor era deixar fer, a part que, bueno, que era això, doncs que allà dalt hi havia molta gent i podia haver moltes famílies i podia haver de tot i tampoc no era pertinent si realment no passava res perillós.
I a partir d'aquí, la previsió, sabeu quina és? Si això s'ha d'allargar gaire més?
No, ells diu que avui ja han començat a baixar algú, però molt poqueta gent, que mantindran aquí els punts de control que tenen durant tot el dia, i ells creuen que això representa que demà era l'últim dia, però que així com ahir també va arribar més gent de per aquí de la comarca, clar, avui tota aquesta gent baixarà una altra vegada. Els que tenien vehicle en vehicle i després tota la gent que van arribar a peu des d'altres punts, pues baixaran caminant, però compten que durant el dia d'avui, i com a molt tard, els més grans, els que realment munten la infraestructura, baixaran demà. Això és el que m'han dit ara al matí.
Alcaldessa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, l'alcaldessa d'aquest poblet, que és Sarral, que és a la Conca de Barberà, i que des de divendres tenen muntat una festa il·legal, que no sabem exactament quanta gent hi ha, però estem parlant de centenars de persones, a l'entorn d'un miler, deien els Mossos d'Esquadra, tot i que la previsió era, segons el que va explicar Mossos, que podria haver arribat a 7.000 persones, però que no es va produir perquè es van posar mesures i amb la previsió veure de fins quan s'allarga. Alcaldessa, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Fins aviat. 6 minuts i 2 quarts de 10 del matí. No sé si vol fer algun comentari d'aquest tipus de qüestions que de tant en tant van apareixent i en aquest cas també coincidirà amb un cap de setmana que efectivament és de festa i de disbauxa i de gresca com és el del Carnaval, no?
Sí, a mi em venia al cap aquella rave de Llinars del Vallès, sí. No? El 2021,
pandèmia, no?
Just per Cap d'Any, i que en aquell moment era justament especialment polèmica perquè estàvem en plenes restriccions per la pandèmia. No, comentar la difícil gestió, no?, en aquests casos, per part dels cossos policials, que han de trobar el punt just entre contenir i no complicar. Però el que també em genera bastanta curiositat és aquesta capacitat de convocatòria, no?, que tu vivint a Itàlia o vivint a Alemanya, justament davant d'una convocatòria així, tinguis al·licients per anar-te'n fins a Sarral, que probablement no has sentit mai des d'allà que aquest poble existia, i que agafis carretera i manta i te'n vagis fins allà. Em genera curiositat això, i també hi ha alguns elements que tenim algunes contradiccions, no? Perquè ha dit l'alcaldessa que va ser cap a la tarda que va començar la festa, però les primeres informacions el que deien és que un veí havia alertat ja al migdia els Mossos d'Esquadra davant de moviments de vehicles que eren inusuals. És veritat que han d'actuar molt ràpid perquè la ubicació la diuen a darrera hora, però també és veritat que allà hi ha una mínima infraestructura. Hi ha una carpa, hi ha un generador de gasoil per uns altaveus potents. Vull dir que realment no és que es munti d'una manera molt, molt discreta, no? Perquè estan enmig d'un no-res muntant tota aquesta infraestructura en un lloc on habitualment, com deia l'alcaldessa, doncs no hi passa res més que no siguin camps de cultiu.
Sí, això d'una banda, i d'altra banda, jo crec que hi ha un altre factor que s'ha de tenir en compte, a banda de la dificultat de dissoldre una festa com aquesta, i que fins a cert punt pots calcular que si es troben en un paratge aïllat i no hi ha especials problemes de seguretat i ordre públic, més val deixar fer, està l'efecte crida, perquè efectivament, si són festivals que es munten arreu de tota Europa, i jo crec que ningú ens podem creure que no hi ha ningú que guanyi diners amb això... una permissivitat dels Mossos o de les autoritats més gran que en altres països pot tenir efectes molt contraproduents.
Ens informen, en un segon, Maria, ens informen de Mossos d'Esquadra que continuen al llarg del dia d'avui, una mica el que ens deia l'alcaldessa, amb els controls per evitar que hi vagin més cotxes, perquè evidentment aquest seria el problema, que calculen que estem parlant d'ara més o menys unes 600-700 persones que s'han evitat que n'entressin més amb aquests controls d'accés, que no hi ha hagut incidents durant la nit, però que hi ha aquesta detenció que ja m'he explicat de fins a dues persones, i que van fer fins a 5 testos de drogues que van donar positiu i van posar d'altres multes per altres qüestions menors, com la ITV caducada o coses d'aquestes que no tenen res a veure directament amb la festa. Què anaves a dir, Maria?
No, que per mi la qüestió és aquesta, que després un cop s'acabi doncs en quin estat està la gent que marxa, que marxarà amb cotxe evidentment perquè és l'única manera que hi ha per arribar-hi, i els perills que això suposa. Però més enllà d'això, em sap greu perquè a més amb la ràbia de Llinars ho comentàvem molt també. Jo crec que hi ha una certa criminalització excessiva de determinades formes de passar-s'ho bé. I ho veiem amb això, evidentment, això implica, ho deia la Sara, hi ha uns generadors de gasoil allà al mig del no-re, això té unes implicacions de seguretat també que evidentment són importants, però a banda d'això no em sembla que haguem de fer un escàndol cada vegada que hi ha molta gent concentrada passant-s'ho bé durant molts dies seguits, no? A vegades sembla que les prevencions que tenim amb això són més aviat morals que no pas jurídiques o de seguretat o de salut pública. I em crida l'atenció, i em cridava l'atenció molt, que per mi va ser molt divertit tot l'episodi de la rave de Llinars.
Sí, perquè va durar 4 dies.
Bueno, i a més allò de tot de gent i van sense mascareta. Dic, sí, senyora, en aquest moment aquesta persona segurament té un problema.
I veníem de dinars de Nadal, que potser s'havien ajuntat.
Jo crec que va dir, en aquell cas hi havia molta gent enfadada.
Sí.
Bàsicament perquè la gent que havia estat complint...
Exacte.
No?
Hi havia un extrem i l'altre.
Doncs
es van trobar...
Saps què vull dir? És que, clar.
Llavors, bàsicament, jo crec... va haver-hi gent que es va sentir idiota.
Sí, però clar, però això ja cadascú s'ho porta com vol, diguem. Però crec que d'allò i de la pandèmia ens ha quedat una mica això, no? La ràbia que ens fa que hi hagi gent que s'ho passi bé de maneres que potser nosaltres no entenem o que nosaltres no participaríem. Insisteixo, una altra cosa és que quan s'acabi la festa, demà passat, avui, quan sigui, hi hagi gent amb estat deplorable que agafi el cotxe. Això és un problema, evidentment, de salut pública i de seguretat vial importantíssim. Però més enllà d'això, és que ni els propis veïns, ara repassava les notícies del que es va publicar ahir, tampoc no se sabia exactament quanta gent hi havia. Si estàs fins al punt que ni tan sols saps si hi ha 100 persones o 3.000, és que tant tampoc no et molesta.
Què vols dir?
Això em fa pensar el que diu la Maria. Sí, no, que em fa pensar això que diu la Maria, un altre precedent, que és una rave que hi va haver ara a la Peza, a Granada, també pel Cap d'Any, i els veïns, recordo vídeos que estaven encantats, que deien que fins i tot els veïns anaven a la rave a ballar.
Ah, caram.
Sí, això va passar a la Granada.
L'embalat.
I estaven
contents perquè van dir... Sí, perquè van dir, està com demonitzat, i fins i tot entrevistaven a veïns que, allò típic, no?, que alguns mitjans anaven a buscar reaccions, doncs per dir, buscar veïns indignats, deien, ah, no es molesten, i anaven, ah, pues jo he ido a bailar, que pena, ja s'acaba mañana, us ho juro, busqueu, Això va ser fa, jo juraria que és ara per Cap d'Any. I al final, és aquest comentari que diu la Maria, si des del poble no senten el soroll, no, és veritat que això se salta absolutament totes les... Fa rabia perquè tu vols organitzar fins i tot una barbacoa i no es pot fer foc tal dia, o vols anar, no sé, no es pot aparcar, és a dir, salten absolutament totes les legalitats i tots els termes administratius. Hi ha dificultat per saber qui organitza, a qui sanciones. Si no ho sap la policia i es troba de cop allà, la gent com has de rastrejar i saber qui són els organitzadors és molt complicat. Però més enllà d'això, estic completament d'acord amb el que diu la Maria, és legal, és il·legal de fet, però és il·legal, però si no comporta un problema, és a dir, jo el que demanaria a aquesta gent és que un cop marxin, agafin el cotxe sense anar col·locats ni beguts ni res i deixin tot l'entorn net i arreglat. Però, insisteixo, aquesta gent de Granada fins i tot deia que ho tenien ben preparat, que ho tenien ben muntat, que ho havien deixat tot bé, i que tornessin l'any.
Que ho recollien bé. Els van convidar que tornessin,
Sí, sí.
De totes maneres...
Sí, sí, hi ha gent que deia que estava encantada, que l'any que ve tornessin.
És veritat el que deien la Tània i la Maria. Al final... El que passa
a veure si festa... us acabareu apuntant tots cap a Sarral d'aquí una estona.
No,
m'esteu sorprenent,
No, però Sarral sí. Realment, el
si
que...
heu vingut aquí a les 8 i pico del matí dient jo ja no tinc edat de sortir
a
vestir-me i disfressar-me, que si tens nets, ja acabareu a Sarral.
Però també hi pots anar de dia. Aquest és l'avantatge. Hi ha festa de dia i de nit. Dic que la Maria i la Tània deien una cosa que realment tenen tota la raó, i és que en aquesta festa, en realitat, no passen coses gaire diferents del que pugui passar en una gran discoteca o una sala de festes. El que passa és que en una discoteca o una sala de festes està tot institucionalitzat, però que es consumeixi alcohol o que es consumeixen drogues, és que això també passa a festes que tenen un paraigua legal. Malauradament això passa.
9:32.
Una cosa, Xavi, perdona, però que perquè això també és una cosa que jo em senti gran per determinades coses o que pensi que allà no hi aniria ni que em paguessin, probablement, tot i que tindria certa curiositat, no vol dir que no estigui a favor del que la gent s'ho passi bé fent això, que és una cosa que també
però,
no,
durant
la
cosa,
pandèmia és... No,
saps si què em sorprèn?
No surto...
Que
no
tu en realitat ets una persona d'ordre.
No és veritat.
Una miqueta.
Tot per dissimular.
I al final és una festa que no té cap tipus de permís ni cap control i...
Però és això, que fins i tot el que em molesta és aquesta moralina que hi ha darrere sempre de les coses quan les analitzem, i aquestes prevencions morals de demonitzar segons quines coses, només perquè nosaltres des de aquest estudi de ràdio a 2:15 que ens hem llevat força d'hora per venir
bastant
aquí, no faríem. Doncs a mi em sembla bé que es facin coses.
Em sembla notícia perquè és una cosa que és il·legal, que no té controls.
Sí, però
més enllà d'això, no per la qüestió moral,
sí,
que això és forma part del debat i és interessant.
Moltes vegades jo crec que la qüestió de fons és aquesta, i és que clar, l'alcaldessa mateix no sabia exactament el moviment de cotxes, però si l'única cosa que has vist és això i no t'està molestant més enllà d'això, doncs procurem que els cotxes no surtin en estat lamentable i que evidentment que l'entorn estigui després més o menys net i més o menys no, net i recollit, però és que més enllà d'això no...
A mi em continua al·lucinant això,
l'organització,
el com hi ha gent que ve des d'Itàlia i des d'Alemanya, si no és perquè hi ha algun tipus de música que realment crida molt, no, perquè segurament
la família fan una volta pel...
és tota la pinta. Vols dir que
a
veure, a Catalunya a gastar.
Al final s'acceptar altres maneres d'oci, no? Va. Altres maneres de... Nosaltres tenim una mentalitat de que creiem que l'oci és agafar un avió en el cap de setmana no sé on, anar a prendre una discussió... No, és una altra manera d'oci, diferent, i es mouen d'aquesta manera, i van allà on hi ha crida. Altra cosa és saber si Espanya és més permissiva. Espanya, en general, perquè no només passen a Catalunya aquests fenòmens, és més permissiva en aquest tipus de festes. És un fenomen que arreu d'Europa es produeix igual i que fan les autoritats d'altres països, no? Però al final, el que deia l'alcaldessa, no, que li havien dit als Mossos, és millor deixar-la fer amb control.
Mm. 9:35. Em doneu res, 2 minuts, i de seguida parlarem també de l'ANC, de seguida parlarem del cas del Barça, que avui ha tornat a sortir una dada més, que encara ho esquitxa tot una mica més. Vull dir que algú ens haurà d'explicar molt bé què nassos va passar, però bé, ara de seguida en parlem. Però abans, d'aquí a 2 minuts, passarem per Ucraïna, per veure com està la situació, quan la setmana que ve farà exactament 1 any de l'inici de la guerra.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
En 4 mesos ja serem al juny. I tu, si ho desitges, estaràs estrenant barbacoa al jardí de la teva nova casa. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus, ara pots confessar-me la teva condició a Vull TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de Vull TV.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC ho presenta, la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat
en l'últim any. Un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som U.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots Som amb el patrocini de CaixaBank, Kia i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9:37. Doncs bé, la setmana que ve, divendres, farà exactament 1 any de la invasió a Ucraïna per part de Rússia. De fet, imaginem que els pròxims dies és allò que ens passa a vegades, que la realitat, l'actualitat, va salpebrant-se amb les efemèrides, no? I, de fet, dimarts, crec que serà el primer aniversari del reconeixement de Putin a les repúbliques de Donetsk i Lugansk, que va ser previ a la invasió, i divendres farà exactament 1 any d'aquesta invasió, que sembla mentida, perquè recordo que quan estàvem parlant aquells dies amb molta impressió del que estava passant a Ucraïna, una part del relat, al cap de pocs dies, va ser que Rússia no ho havia aconseguit i que, per tant, era possible que aquella guerra no s'allargués més des d'un punt de vista de que no hi havia res més a fer, no havien aconseguit l'objectiu i, per tant, era millor retirar-se. Però és evident que 1 any després no és així. L'Abel Riu és politòleg, és cofundador de Catalunya Global i, a més, és una persona que en sap molt d'Ucraïna. Què tal, Abel? Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
On ets ara mateix?
Doncs ara mateix sóc a la ciutat de Kharkiv.
A Kharkiv?
Vaig arribar fa un parell de dies. Uh-huh. Aquí estem.
Què t'has trobat? Quin panorama t'has trobat?
Doncs bastant tranquil. Crec que he tingut bastanta sort en general, tots aquests dies que porto voltant pel país, perquè no m'han agafat situacions de perill o d'explosions en zones molt properes a on jo era en aquell moment. El màxim va ser El primer dia que vaig arribar, el dia que vaig arribar a Kiev, el divendres de la setmana passada, va ser un dia una mica intens. Es van produir alguns atacs aeris, però sobretot a les afores de la ciutat, i vaig escoltar algunes explosions, però molt de lluny. I de fet, en aquest cas d'aquí Kharkiv, que és una zona molt més exposada ara mateix, que tenen bombardejos de forma gairebé sistemàtica, doncs des d'aquí he arribat no hi ha hagut cap atac a lo que és la ciutat, i això que la nit anterior a la meva arribada sí que va haver-hi 5 atacs amb míssils dels que s'utilitzen amb els sistemes S-300.
Vull recordar a la gent que, ostres, els dies posteriors a la guerra d'Ucraïna ens vam començar a fer experts en el mapa geogràfic d'Ucraïna, i està bé recordar-ho. Kharkiv és a la banda est, al cantó est d'Ucraïna, per tant molt a prop de la frontera russa, i no sé si es considera Donbass, crec que no, no? Abel?
No, és una altra província. Limita amb la província de Lugansk, i diria que al sud pot ser que també tingui una mica de frontera amb la província de Donetsk. Sí, diria que sí, però no és diferent. No,
però igualment va ser un dels episodis importants quan va haver-hi la invasió a Kharkiv, precisament, que és una de les grans ciutats d'Ucraïna, no?
Exacte, és la segona ciutat principal més important i més poblada del país, amb situacions normals amb 1,6 milions d'habitants. Ara, segons el que he pogut esbrinar aquí, hi queda 1 milió de persones, però les primeres setmanes de la guerra, de l'ofensiva militar russa, aproximadament el 70% de la població va marxar. Va ser un dels principals objectius militars de Rússia, al principi fer-se amb el control de la ciutat, i de fet part de la ciutat, diguem un 50% aproximadament, va arribar a estar encerclada durant mesos, fins a aquesta contraofensiva ucraïnesa al setembre, que va aconseguir expulsar a les tropes russes dels voltants de Kharkiv uns 100 quilòmetres cap a l'est. I aquests dies per aquí el que he pogut copsar és la tragèdia que van ser aquelles primeres setmanes, la quantitat de destrucció que es va produir i el drama humà emocional i psicològic, a part de material, evidentment, conseqüència d'aquests bombardejos sistemàtics i massius que va patir la ciutat durant les primeres setmanes, inclús mesos de guerra. Ara la situació és més tranquil·la, però segueix sent una de les ciutats més castigades fora de lo que és la zona de la línia de front.
No diries que és una ciutat arrasada, potser, però sí que molt, molt, molt castigada, com deies.
Hi ha zones, hi ha barris residencials fora del centre, sobretot a les zones més al nord i a l'est, que semblen encara escenaris per on ha passat un terratrèmol, on hi ha hagut un terratrèmol.
Déu-n'hi-do.
I inclús al centre et trobes, vas caminant i cada 2-3 minuts et trobes un edifici parcial o totalment destruït o afectat per explosions. Sí que és cert que, també pel que he pogut esbrinar, a diferència al principi, o quan les autoritats estan absolutament desbordades, ara mateix, cada cop que es produeix un atac contra un edifici o la destrucció d'algun edifici, ja sigui una infraestructura, ja sigui un edifici de vivendes, o una escola o una universitat, tenen capacitat de reacció més ràpida des del punt de vista de la reconstrucció. I en principi, en qüestió de setmanes, en alguns casos són capaços de reconstruir-ho.
Què hi faràs, què hi estàs fent exactament, Abel, a Ucraïna, i fins quan?
Doncs vaig aconseguir entrar el dimecres de la setmana passada.
Sí.
Vaig començar estant un parell de dies a Lviv, després vaig passar alguns dies a Kiev també, poguent anar a veure la situació, el panorama a les afores de Kiev, especialment el que és Bucha, Irpin i Gostomel, que van ser alguns dels escenaris també més dramàtics i de batalles més intenses al principi de la guerra, o en el cas de Bucha, on es van produir alguns dels abusos i vulneracions de drets humans més greus. Després vaig baixar cap a Odessa, on vaig estar un parell de dies, i des de fa això un parell de dies estic a Kharkiv. Tinc el vol de tornada des de Varsovia cap a Barcelona el dijous de la setmana que ve. Per tant, això, però he estat unes dues setmanes, i perquè aquí evidentment no hi ha aviació civil ara mateix, està l'espai aeri tancat per l'aviació civil, i l'objectiu principal, o sigui, el que m'ha mogut a venir és l'interès i la curiositat per copsar els canvis a molts nivells que s'han produït al país aquest primer any en aquests 12 mesos de guerra. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, entrevistar molta gent, trobar-me amb molta gent, tant amb amics, amb coneguts, com també he pogut tenir converses molt interessants amb sociòlegs, amb politòlegs, amb historiadors, amb psicòlegs també, i recopilar material per un llibre que estic escrivint sobre aquesta qüestió, o sigui, no tant la guerra en si com a partir de la guerra explicar una mica la història del conflicte, i també per un reportatge que, si tot va bé, es publicarà el dia 27 de febrer al Temps. Doncs bé, aquests serien una mica els objectius de tot plegat.
Com definiries l'estat moral del país en aquests moments, tenint en compte que estem a les portes del primer aniversari?
Doncs, en general, veig a la gent molt, molt forta, molt endurida, molt confiada en la victòria. O sigui, el concepte de la victòria és està present a moltes converses com un horitzó inevitable. És gairebé una qüestió de fe. Jo crec que els hi dona a ells molta, molta força i molta esperança per poder seguir endavant amb les seves vides, amb una situació absolutament adversa com és aquesta. Aquí, evidentment, ha jugat un paper fonamental el fet d'aquestes victòries que han aconseguit les forces ucraïneses, en primer lloc resistint a l'ofensiva inicial i aconseguint expulsar les tropes russes de tota la part del nord del país, trencar el setge sobre Kiev, i després aquestes victòries o aquestes contraofensives exitoses, primer Kharkiv al setembre, després aquesta retirada de les tropes russes de la ciutat de Kherson, doncs això els està donant una moral, està reforçant la seva moral, se senten ben recolzats per Occident. I des del punt de vista del seu procés de construcció nacional estan vivint aquesta guerra, aquesta agressió russa, com un procés traumàtic, dramàtic, però també d'enfortiment de la seva identitat i de la seva consciència com a nació ucraïnesa. Els està unint molt com a país. Ucraïna és un país molt divers, amb diferències regionals. Entre Lviv i Odessa, per exemple, són realitats en molts sentits absolutament diferents, però en la gran majoria de la població ara mateix se sent part d'un projecte col·lectiu que els uneix a tot, que és la defensa de la seva sobirania, de la seva integritat territorial, del seu estat, del seu país, i en conseqüència la seva supervivència com a poble. Uh-huh. I per això també es prenen aquesta guerra com una lluita absolutament existencial. És un tot o res per ells.
Hi ha una certa previsió, o per part de la població, ja no dic des d'un punt de vista informatiu, sinó una certa tensió de cara a aquest primer aniversari, perquè es va especular molt amb la possibilitat d'atac...
T'he perdut? Sí. T'he perdut 15 segons. Si pots repetir la pregunta?
Sí, tant. No, només faltaria. Dic, des d'un punt de vista de moral i d'estat d'ànim, hi ha tensió en l'ambient per la proximitat d'aquest aniversari? Ja no dic des d'un punt de vista informatiu, perquè tot això ho podem debatre, però no tenim certeses de la possibilitat d'un atac important quan se celebri el primer aniversari per part de Rússia.
Hi ha informacions molt contradictòries en relació a aquesta possible gran ofensiva russa. Però, de fet, ja hi ha una ofensiva russa que està produint al Donbass. Des de fa unes setmanes estan intentant avançar en mitja dotzena de punts del Donbass, tant a la província de Lugansk com de Donetsk, a zones com Bugadar, Bakhmut, Kremenina, Kupiansk, etc. I de fet, les forces russes ara mateix, tant des del punt de vista de personal com d'equipament, tampoc tenen capacitat com per obrir nous fronts des del nord, o per exemple des de Kharkiv o des de Sumy. El que es pot donar és que aquesta ofensiva, aquesta nova ofensiva al Donbass, doncs, bueno, cada cop hi vagin abocant més recursos i cada cop vagin, bueno, o sigui, posin més dificultats a les capacitats defensives ucraïneses, i això pugui anar acompanyat també, doncs, de noves onades d'atacs aèris massius a diferents parts del territori ucraïnès. Però de fet, això, ara mateix ja fa unes setmanes, sense fer massa soroll, però de forma això incremental, sí que hi ha una ofensiva russa que s'està produint.
No sé si estàs d'acord.
Hi ha l'incògnita aquesta de què pot anunciar Putin, no?, el dia 21 de febrer, que farà una intervenció davant no recordo si és la cambra alta o la cambra baixa del Parlament rus. També haurem d'estar una mica a l'expectativa. Serà llavors, en aquest cas, aquest primer aniversari del reconeixement per part de Rússia de la independència d'aquestes autoproclamades repúbliques de Lugansk i Donetsk, bueno, haurem d'estar atents a això també.
Clar, això ho dèiem, no?, que se superposa la realitat amb les efemèrides, no?, i efectivament dimarts, quan farà aquest aniversari del reconeixement d'aquestes independències de les repúbliques de Donetsk i Lugansk, que van donar finalment pas a la invasió, doncs pot haver-hi aquest missatge de Vladimir Putin, que veurem si dona més pistes. No sé si estàs d'acord, avui La Vanguardia fa una anàlisi amb diversos analistes i el director Jordi Juan en fa un resum al bitllet d'opinió a la pàgina 2, que diu: l'extensió de la guerra a països de l'entorn, la intervenció directa de l'OTAN o fins i tot l'ús d'armament nuclear, avui semblen opcions més versemblants que no pas un acord de pau. Que és molt preocupant llegir això, eh? Però no sé si tu hi estàs d'acord des d'aquest punt de vista.
Sobre la qüestió nuclear, aviam, jo soc bastant escèptic. Crec que fins ara Rússia, quan ha tret a passejar el fantasma d'un atac nuclear o de l'ús d'armament nuclear, especialment tàctic, sobretot a partir del mes de setembre, ha estat sobretot un intent d'espantar tant les autoritats ucraïneses com sobretot els països occidentals perquè frenessin i reduïssin el seu suport militar a Ucraïna. El que sí que és cert és que estem molt lluny de qualsevol possibilitat d'acord de pau que pugui ser mínimament acceptable per les dues parts. I és un fet que l'única manera ara mateix de sortir de la situació actual és amb més guerra. Ens agradi o no, no és temps, ni hi ha els incentius suficients ni en una banda ni en l'altra com per negociar res ara mateix. I s'haurà de veure com evoluciona la situació els propers mesos a nivell del tauler militar, què passa amb aquesta ofensiva russa al Donbass, què passa amb aquesta possible o probable ofensiva ucraïnesa al sud del país, a la zona de a la província de Zaporoge, per intentar arribar fins al Mar Negre i potser això separar el que són les el territori controlat per Rússia en dos parts diferents, de cara a debilitar-lo. Però ara mateix és impensable i de fet aquí també, pel que fa a l'opinió i la posició entre el 80 i el 87% d'ucraïnesos, segons totes les enquestes que s'han fet, això, perquè aquesta immensa majoria d'ucraïnesos no acceptaran de cap manera cap tipus d'acord que impliqui cedir un pam de territori a Rússia. I per l'altra banda, tres quarts del mateix, vull dir, Rússia no acceptarà ara mateix cap tipus d'acord de pau que impliqui cedir el territori que s'han annexionat i que des del setembre, des de finals de setembre, oficialment forma part de la Federació Russa com a subjectes territorials. Per tant, ara mateix hem d'estar atents sobretot a l'evolució pel que fa a la qüestió estrictament militar i a l'èxit o fracàs de les respectives ofensives que es vagin produint.
Sí, imagino que vol dir, jo acabo amb això, Abel, que la possibilitat d'un final de la guerra pròxim és absolutament inviable. 2023 et sembla un any en què es pot produir aquest final o és massa d'hora?
Bé, ara tampoc vull treure la bola de vidre perquè sempre ens acabem equivocant, i més amb aquesta qüestió, no? Aquests 12 mesos, la de girs de guió que ha fet la història, que a vegades poques setmanes abans eren absolutament impensables, però jo sóc bastant pessimista. No crec que el 2023 sigui l'any de la resolució del conflicte. Vull dir, hi ha un pols ara mateix entre Rússia i Ucraïna, i en el cas d'Ucraïna, amb el suport d'Occident, i això és un factor fonamental, que juntament amb la altíssima moral dels ucraïnesos explica, juntament també amb els errors que va cometre Rússia al principi de la guerra, doncs per què estem en la situació que estem. En diferents àmbits les forces estan bastant equilibrades i haurem d'estar atents a aquestes respectives ofensives o contraofensives, però no, jo no crec que aquest 2023 sigui l'any en què es pugui donar el final d'aquesta guerra, ni molt menys.
Abel Riu, moltíssimes gràcies, com sempre un plaer saludar-te.
Gràcies a vosaltres,
gràcies.
Bon dia.
Abel Riu, que és a Kharkiv, pràcticament a la frontera amb Rússia, és a dir, uns quants quilòmetres a l'est d'Ucraïna, a les portes d'aquesta doble celebració. Per una banda, el dimarts farà un any que Putin reconeixia la independència de Lugansk i de Donetsk, aquestes dues províncies ucraïneses, previ a Sal, que es va produir divendres farà un any, i a partir d'aquí veurem què és el que passa. A mi m'ha deixat bastant preocupat l'Abel Riu, tot i que ja fa temps que quan parlem amb ell ens diu que veu molta dificultat de resolució de conflicte, però aquesta frase de no és temps de negociar res ara mateix i que l'única sortida sembla més guerra, em sembla demolidora per part de l'Abel.
Sí, perquè jo crec que ara mateix no tots som conscients que no hi ha al·licients per cap de les dues bandes per buscar un procés de negociació per la pau. Ucraïna, perquè se sent relativament forta dins de ser el país agredit i està passant les dificultats que està passant perquè té tots els països occidentals, l'OTAN, al darrere, i això és una força gens menyspreable. I Putin, perquè té un estat controlat amb un exèrcit que continua sent, malgrat totes les dificultats, els més grans del món, i sobretot la seva supervivència política depèn en bona mesura de que aconsegueixi una sortida amb aquest conflicte bèl·lic en el qual ell es pugui presentar com a guanyador. Per tant, efectivament no es veuen gaires al·licients per buscar la pau.
Hi ha experts que comencen a apuntar que ja es pot parlar de que aquesta és la tercera guerra mundial. Veurem si realment es consolida doncs, aquesta definició o no, no només pel conflicte bèl·lic, sinó també per les conseqüències que està tenint en termes econòmics i de crisi energètica més enllà de Rússia i Ucraïna. No, clar, la vela ens descriu un carreró sense sortida.
És a dir,
et preguntes què pot aconseguir en termes militars Rússia ara, que no aconseguís fa un any, quan tenia justament tot el seu exèrcit molt més fort. És veritat que ara té una via de rearmament, però molt limitada, que és via Iran, però igualment té un exèrcit més dèbil que no pas el que tenia fa un any. I per tant, Rússia té molt difícil conquerir Kiev, com volia en el seu dia Putin justament fa un any, i tampoc es veu les possibilitats de que Ucraïna recuperi els territoris ocupats del Donbass. Per tant, estem com en una mena de punt mort, en què Putin, com deia la Iva, no contempla cedir en cap cas, perquè la seva supervivència política, però segurament també personal, depèn justament d'aquesta guerra, ni Ucraïna es planteja tampoc rendir-se. I la pregunta és, d'acord, a partir d'aquí, Occident, perquè si Ucraïna no es planteja rendir-se és justament perquè compta amb el suport d'Occident també a nivell armamentístic, a partir d'aquí, què es pot fer per aconseguir un acord de pau? Que és, crec, el debat, o sigui, es planteja la pregunta, però no veiem propostes per intentar tampoc aquest acord de pau. I per una altra banda, un any després crec que també tocaria fer balanç de totes les persones que van haver de fugir d'Ucraïna i que van buscar refugi en països europeus, realment com ha funcionat aquesta acollida que es va plantejar per primera vegada, crec, de forma humanitària, plantejant doncs, que tinguessin dret a permís de residència, permís de treball, però després ens hauríem de preguntar si realment aquest sistema ha funcionat, quanta gent ha hagut de tornar a contracor al seu país, i per exemple el mes de gener teníem unes dades que eren demolidores i és que només un 13% dels refugiats ucraïnesos que van arribar a l'estat espanyol tenen en aquests moments un permís de treball.
Maria, i...
Hi ha hagut una frase bueno, de...
Tània, digues, disculpa.
No, vull dir, una frase, això que deia la Sara del carrer sense sortir, una frase de l'Abel que ha dit per Ucraïna és o tot o res. Mm-hmm. Bàsicament ha passat un any, en el moment en què estan, no hi haurà una reculada, per tant, quan a vegades fas el balanç no, anual, l'efemèride ens obliga una mica a repensar quina és la situació, a futur és que no veus una opció tangible d'una sortida ni de la via diplomàtica, malgrat hi ha algunes personalitats polítiques, també a Espanya, com és Unides Podem, que insisteixen en la via diplomàtica, però bàsicament jo crec que després d'un any és una via que està completament tancada. Doncs clar, és que la preocupació és aquesta. La meitat de la població, segons el govern ucraïnès, necessita ajuda psicològica. Vèncer, o sigui, superar la situació que estan vivint en present, malgrat aquí, per exemple, gent que ja està, companys també del programa que estan allà, doncs ens expliquen doncs, que hi ha gent que fa vida normal, que fins i tot va a treballar normal, va als restaurants, ja. Però clar, Ucraïna és molt gran, la situació és molt diversa, el 16% dels ucraïnesos han hagut de fugir de casa seva, alguns han tornat per voluntat pròpia, però d'altres ho fan perquè veuen que això és de llarg recorregut i possiblement han marxat i no estan còmodes on estan, i aquest sentiment patriòtic els fa fins i tot repensar la seva vida i tornar malgrat estiguin en guerra. Però clar, posem-nos en la pell d'aquesta gent. Ha passat un any, està la situació enquistada, no saps què serà del futur, saps que t'estan proposant fins i tot tenir el paraigües de la Unió Europea, poder entrar, accelerar, però clar, veurem si això dura molts anys, veurem què fa la Unió Europea, si realment té la valentia d'incorporar un país que tindrà uns problemes econòmics brutals, que tindrà els problemes socials i ja els té brutals. Vull dir que la incertesa és no només a nivell europeu, sinó també en el quadre mundial. Ens deixa en una situació molt complicada econòmicament i en molts àmbits.
Sí, no, jo crec que ja ens hi hem acostumat. Jo me'n recordo ara just fa un any, o potser una miqueta més, que quan es parlava del conflicte o del